és que l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha alertat aquest matí de l'increment de casos d'infants que els arriben a l'hospital amb problemes de salut que estan derivats de dietes restrictives. Els pediatres adverteixen dels efectes nocius que provoquen modes alimentàries, com per exemple retirar el consum de llet, carn vermella o de gluten, sense que hi hagi cap al·lèrgia ni cap problema mèdic que ho justifiqui. Per això es queixen, els pares apliquen als seus fills la mateixa dieta que ells estan seguint quan potser els pares tenen un problema i els nens no necessàriament. Per ampliar aquesta notícia, saludem el David Gasol, que és nutricionista. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que suposo que estàs d'acord amb això que alerten els pediatres. Una cosa és que una dieta que li vagi bé a una persona no té per què anar bé a tothom, i especialment en el cas dels nens que estan creixent i que, per tant, necessiten una alimentació més variada i més genèrica.
Correcte. Bueno, és superimportant, sobretot, tindre clar que un nen necessita una sèrie de nutrients pel seu desenvolupament correcte. Doncs aquests nutrients no tenen per què ser uns de concrets, hi ha moltes possibilitats per portar una alimentació equilibrada, inclús que els pares, per motius religiosos, espirituals, personals, familiars, decideixin prescindir d'algun aliment, com en aquest cas doncs, pugui ser la carn o pugui ser els làctics, però això llavors s'ha de substituir bé. El que no podem fer és treure un aliment de la nostra alimentació i ja està. Sinó que el que s'ha de fer és, bueno, jo trec aquest aliment que a mi m'està proporcionant una sèrie de nutrients, després podem qüestionar que siguin millors o pitjors, però, si més no, aquests formen part d'un equilibri nutricional. I si els traiem, els hem de saber substituir perquè aquest nen no faci carències.
Mm-hmm. Perquè us trobeu amb problemes com aquest? No sé si en el cas de nens o en el cas d'aquella persona que us ve a la consulta té un problema, li recomaneu una dieta o li recepteu una dieta i després ve i diu, no, aquesta dieta li ha passat a la meva germana, a la meva veïna, a la meva cosina, al meu fill, no? Que clar, no, a tu et va bé, però potser a la teva veïna no.
No, i si venen a la consulta, doncs mira, tant de bo, perquè llavors jo els puc assessorar i personalitzar l'alimentació a cada persona. El problema és quan per un tema de moda o per tendències o perquè he sentit que la veïna li fa al seu fill i per tant jo ho aplico directament al meu sense saber exactament què és el que està fent i si li funciona i decidim portar a terme una alimentació concreta perquè sí, i evidentment que i sobretot amb els casos de retirar la proteïna animal per complet i
yeah.
Jo estic especialitzat en en dietes veganes des de fa més de 10 anys que porto famílies senceres que són vegans, que han decidit aquesta opció, però que han d'entendre que aquest nen necessita una font de proteïna animal i si no, si més no, s'haurà de suplementar. El que està clar és que ha de tindre un control per evitar sustos i problemes.
David, et trobes moltes vegades gent que et diu això. No, és que la llet, els humans som els únics que hem llet al cap dels 8 anys, els 9 anys, i els nens no n'han de prendre. Et diuen això. Tu què dius davant d'això?
Pues que em sembla estupendo, però el que hem de tindre clar és que aquest nen no li pot mancar cap dels nutrients. I jo seré el primer que no defensaré el consum de làctics, perquè el que se'ns està una mica recomanant als làctics és precisament per, principalment pel seu aport amb calci, teòricament, i de vitamina D. Això ho podem treure de molts altres nutrients. I aquest no és el problema, que retirin el calci. El problema ve en que el meu fill porta una dieta desequilibrada, on hi ha una quantitat de sucres refinats, per exemple, considerable, una dieta que, per si el ser desequilibrada ja és desmineralitzant, o sigui, ens fa perdre minerals, i a sobre li trec a la llet. Pues bé, aquí sí que podem tindre problemes. Ara, si jo al meu fill li porto una alimentació saludable, ben equilibrada, on no hi ha làctics, ok, no passa res, però substitueixo aquests làctics pues, per fruits secs, o per més verdura, o per un tipus de verdura concreta, tinc en compte de no abusar d'altres aliments que em puguin perjudicar, bueno, no hi ha problema. És a dir, totes les opcions són possibles, si tu vols, sempre i quan estiguin ben equilibrades.
És que al final, en el tema de l'alimentació, em fa la sensació que la gent pren mesura o pren decisions una mica a la lleugera, no? És a dir, És això que dius, si tu vols que el teu fill no prengui segons quin aliment perquè tu creus que li va malament, carai, vés a un expert, vés a un metge, vés a un nutricionista, vés a algú i demana-li i potser et dirà, va, si li vols retirar això, dona-li a canvi això altre. Però el que no pot ser és que tu, perquè tu ho hagis sentit o perquè algun dia algú a la ràdio va sentir una intervenció de no sé qui o perquè
o
tens
internet,
una veïna o internet,
internet
que el doctor Google és nefast, sí. Que llavors prenguis decisions unilaterals sense consultar-ho amb ningú.
I sobretot que, a més, això generi incoherències, no? És a dir, a veure, per què l'estàs traient la llet? Perquè consideres que treure els làctics és... Bueno, pues ajudaràs el teu fill a que, segons el que has llegit, pues no generi tanta mucositat, o no s'engreixi tant, o no formis part èticament de l'explotació ramadera de les vaques. Ok, però, a veure, el que llavors no té sentit és que si tu ho fas per una qüestió de salut, per altra banda, me li estiguis donant begudes ensucrades cada dia o bulleria industrial per berenar. Llavors, siguem coherents, i si treus la llet per un motiu de salut, tingues també en compte que aquest nen ha de tindre altres aspectes que també s'han de vigilar de la seva alimentació, que mengi verdura, que mengi una alimentació ben equilibrada, que no salti cap àpat, que controli realment tot el que està menjant al llarg del dia i no simplement un aliment, perquè has sentit a internet que funciona. Clar, és aquí el tema.
David, què compromet el creixement? Treure la carn i el peix, per exemple, compromet el creixement? És a dir... Què hi ha que no ens podem saltar amb un menor de 18 anys i que sí que ens podem saltar quan ja hem crescut, per exemple?
Bé, home, està clar que el més important en un infant, en diferència d'un adult, és la proporció de proteïna. La proteïna una mica és, perquè ens entenguem, els maons del nostre cos. És allò que l'ajudarà a construir cèl·lules noves per... anar creixent de forma saludable. Aquesta proteïna no en tenim de reserves, així com de sucres o greixos. Podem tindre més o menys reserves, i inclús podríem passar un dia o els dies que convingui sense. De proteïna, no. El nostre cos necessita una quantitat de proteïna diària concreta. Bé, aquesta proteïna no és, a vegades, la que majoritàriament es donen en els menús escolars, en les dietes més tradicionals, on per desgràcia, en els últims anys s'ha incrementat inclús excessivament el consum de carn, peix i ous, amb aquell nen que no et falti el tall a l'hora de dinar. Llavors s'ha passat d'un extrem on poder hi ha hagut inclús massa proteïna animal, perquè al final la suma total del dia de carn, de peix, d'ous, d'embotits, de formatges, de làctics, poder és excessiva, bueno, poder no, és excessiva en la majoria de casos, s'ha passat a l'altre extrem, de dir, no, doncs el meu fill vull que sigui vegà, que tregui absolutament tota la proteïna animal, li retiro els làctics, cuidado, perquè ens passem d'un extrem a l'altre. Tan dolent és un excés de proteïna on estigui generant una obesitat infantil, on Espanya precisament és un dels països d'Europa on tenim un índex d'obesitat infantil més elevada, i a passar a l'altre extrem, de retirar totalment aquesta proteïna animal, on sí que poses en perill el correcte desenvolupament d'aquesta criatura. I no vol dir que no haguem de promocionar, per exemple, altres fonts de proteïna, com puguin ser les llegums, o com pugui ser més el peix i no tanta carn, i returar més les carns processades i procurar sempre anar a buscar productes de més bona qualitat. Però hem d'evitar els extrems, que és una mica la idea. Doncs, per tant, la proteïna és el més important en què no podem fer, no podem jugar. I, a més, tenint en compte que una de les vitamines, que és la vitamina B12, és una vitamina que trobem única i exclusivament en la proteïna animal. Per tant, i aquí ve una mica el problema que hi ha hagut amb les dietes veganes, i, un cas recent que va haver-hi que va sortir els medis de comunicació a Itàlia, la criatura que va morir per portar una dieta vegana. Bueno, el principal risc és aquest. Però tan dolent és, insisteixo, abusar de sucres refinats, de bulleries industrials, inclús d'un excés de proteïna animal, com anar-te'n a l'altre extrem. Llavors, per a mi, què és el que fa falta? Evidentment, molta més educació nutricional, tant a les escoles com als pares, com a les institucions.
Anna. Jo tinc una petita pregunta. Abans dic que sembla com si haguem perdut l'educació, que no sapiguem menjar, no? Com si en aquests moments no tinguéssim un criteri clar en absolut, no saps a qui creure't. I després volia fer-li una petita pregunta, i és que es parla del creixement, parlàvem aquí de fins als 18 anys, entenc que és clar, que és perquè a partir de llavors els pares no tenim la responsabilitat legal.
No, perquè ja has crescut, no? Figura.
Clar, en principi has crescut, però la meva pregunta és exactament fins als 18? Perquè de vegades hi ha
potser abans,
de creixement
no?
Abans o després. I llavors tu, a partir dels 18, també penses... No ho sé, és una pregunta, és una pregunta que li faig al doctor, que...
En teoria, les nenes creixen fins a la menstruació,
no? Sí, però el cervell, no? De vegades, també continua creixent.
Sí, sí.
I aleshores també té unes necessitats concretes en els quals...
No, una cosa és que creixem en volum, l'altra és que seguim creixent de totes les maneres. Vull dir, nosaltres, fins al dia que ens morim, encara que tinguem 120 anys, seguim creixent d'alguna manera, seguim necessitant nutrients i desenvolupant d'una manera o d'una altra, d'una manera més intel·lectual o d'una manera més física, el nostre cos. És evident que amb infants, els nois que poder arribaran a seguiran creixent fins als 20 i pocs, les noies frenen aquest creixement físic una mica abans, però que hagin frenat el creixement físic no vol dir que a un nivell, de, per exemple, del sistema nerviós, en aquest cas el cervell i el desenvolupament intel·lectual, segueixin necessitant una bona alimentació. Però això tota la vida i tots ho necessitem.
Tinc una pregunteta. El sucre, em podries dir què és el màxim que recomanaries tu a una criatura o als pares de la criatura que li donessin? És a dir, i ja dic que amb totes les coses relacionades amb el sucre, perquè el iogurt li posa sucre, les galetes porten sucre... Llavors,
vale.
Què recomanaries
sucre,
tu?
Et refereixes al sucre refinat, el
sucre
blanc.
No a la fruita.
No a la fruita, sinó al sucre. El sucre que acabem donant, perquè al final després li dones llaminadures...
El que fàgim nosaltres així amb cullereta.
Clar, exacte. O que, de fet, alguns productes ja porten, perquè les galetes ja en porten de sucre,
clar,
no?
Clar. Llavors, què recomanes? No el recomanaria.
No el recomanaries mai,
ni unes galetes.
Que bo,
és a dir,
que
sí que recomanaria és intentar substituir aquest dolç artificial que ens està proporcionant aquest sucre per intentar fomentar els dolços més naturals. Pues ara bé, estem a la tardor, és època de boniatos, pues ensenya-li al teu fill a menjar un boniato per berenar una tarda, que és dolç. Dóna-li uns dàtils, unes panses, dóna-li...
Però mai galetes, ni cereals.
No, però...
I després hi ha tota aquesta moda...
No, no ho fomentaria, no?
Hi ha tota aquesta moda de la substituir el sucre blanc, que ja sabem tots que és pecat, perquè a més jo crec que en aquests moments l'alimentació substituï una mica la religió, no? Cometem pecats...
Sí,
i en aquests moments...
I a vegades sempre tots tenim algú al voltant que ens censura segons quines coses fem.
Exacte.
O segons què ens veu menjar.
Anirem al cel dels bons...
Diu, què fas menjant
però,
això? Com li pots donar això al teu fill?
Però fins i tot el gluten, Déu meu, senyor.
Aniràs a l'infern,
senyor.
No, però també al revés, també passa que no li vols donar sucre i... Ah, però si no passa res, no?
Sí,
home,
sí, sí.
Ens estan dient que sí que passa, no?
Bé, la pregunta era que hi ha aquesta moda de substituir el sucre per una mena d'altres sucres que ens sembla com això més políticament correctes, més, no?
El sucre moreno,
els àgaves,
per exemple.
Aquest,
o la mel, o així.
La mel, i sembla que estem fent alguna cosa més bona, i jo no sé, a mi jo, vaja, tinc també per costum consultar dietistes, no?, i nutricionistes solvents, en quan he de prendre decisions alimentàries d'aquestes, i llavors et diuen, no, és glucosa igualment, no?
Sí, però no és el mateix. Que està clar que el cos necessita glucosa, el cos necessita sucre, el dolç és importantíssim. Venim de la llet materna, que és dolça, és un sabor que a nivell emocional, a més, ens relaxa, ens aporta moltes coses. No obstant, el que jo sí que recomano, i seguint amb lo de la coherència, que no cal ser extremistes, i si un dia et veus menjar-te una galeta, pues endavant, i tampoc passa res, sinó el que s'ha de vigilar és no fomentar el dir, no passa res si prens tants grams de sucre al dia. No, no cal que ho diguis, això. Intenta directament donar un missatge de que hi ha altres formes d'endolcir els aliments i hi ha altres dolços naturals que han format part, en el fons, de la nostra alimentació durant centenars d'anys. El sucre tampoc fa tants anys que forma part de la nostra dieta. Simplement això, intentar reeducar una mica també el nostre paladar, perquè això ho veus amb molta gent, que ens hem acostumat a prendre les infusions amb sucre. Al principi costa deixar-ho, però un cop ho deixes, si tornes a provar una infusió amb sucre, dius, va, quin sabor més desagradable.
No seríem aquests nosaltres.
No, dolços, crec, en aquesta taula.
Som de, més de la sal.
En tot cas, ens hem fet ressò d'aquesta notícia d'avui de l'Hospital Sant Joan de Déu, denunciant que cada vegada els hi venen més nens amb problemes de salut derivats de dietes restrictives imposades pels seus pares, sense que el nen tingui cap problema, simplement perquè això, o el pare té aquesta dieta, segueix aquesta dieta, o perquè algú de la família té aquest problema, li acaben també derivant la dieta a l'infant, al menor. Ho hem comentat amb el nutricionista David Gasol. David, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies.